A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes. Aquest retrobament amb les informacions de caràcter local, edició d'aquest dilluns, dia 11 de desembre 2023, d'aquest butlletí de notícies, butlletí ampliat. Avui què passa per explicar-vos coses que es van viure dimarts passat en el ple de l'Ajuntament, un ple que aprovava per unanimitat les bases genèriques que han de marcar la concessió de subvencions a entitats. Impulsem Olèrdola, Esquerra i PSC destacaven les tres formacions del govern que es facilitava la feina a les entitats i Alternativa diu que no s'introduïen grans canvis. Lucas Ramírez no ha assistit als tres darrers plens de l'Ajuntament d'Olèrdola per motius laborals. El portaveu del grup d'Alternativa per Olèrdola, Jordi Catassús, convida a no buscar els tres peus al gat a les absències de l'exalcalde. Aquest dissabte es presenta a Olèrdola a la seu del Museu d'Arqueologia Cartago Vetus, la ciutat perduda d'Oriol García Quera, amb l'impuls de l'Ajuntament, és la cinquena novel·la gràfica de dedicada a la història d'Olèrdola que realitza aquest prestigiós autor. I queden places disponibles pels tallers creatius florals que oferirà Mònica Vilanova a Moja dimarts i dimecres de la setmana que ve. L'activitat l'organitza l'Ateneu Mogenc i es programa a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa. I mirant el cap de setmana també us hem de destacar que aquest dissabte a les 7 de la tarda hi ha l'exhibició de Nadal del Rítmic a Olèrdola al local Roser Montaner de Sant Miquel, que serveix per tancar aquest 2023 per part de l'entitat després dels bons resultats obtinguts en Copa Catalana aquesta tardor. De tot plegat, en parlem a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim a Canal 20 Ràdio Olèrdola, que us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Per unanimitat, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat dimarts de la setmana passada al vespre les bases genèriques reguladores de les subvencions municipals en les àrees de cultura, esports i serveis socials. L'alcaldessa Fina Mascaró resumia que una de les modificacions de transparència és que ara l'oposició passa a tenir veu i vot en la decisió de l'atorgament de subvencions quan fins ara només tenia veu. La redacció de les bases és més clara i en l'apartat d'ítems que es puntuen es recullen propostes de les entitats, afegia també l'alcaldessa. Un cop aprovades les bases estratègiques del mandat i ara aquestes bases genèriques, el govern va precisar que s'aprovarien les bases específiques on es detallaran com es puntuen de manera concreta els projectes que presentin les entitats. En nom del Partit dels Socialistes, Jordi Pardo subratllava que les bases s'havien consensuat dins del govern i la regidora de Cultura, Irina Pérez, posava l'accent en que es buscava ajudar les entitats i avançava que quan surtin les puntuacions es veurà més clar. Escoltem a Irina Pérez.
Que ha sigut molt satisfactori de cara a nosaltres després de tota la feina feta. Les bases genèriques, bueno, les han pogut veure, hem intentat aclarir petites coses que li costava a les entitats fer per les subvencions i hem intentat facilitar les coses a les entitats. Ja després, quan es vegi les puntuacions, s'aclarirà tot una miqueta més a on hem tocat. Però sí, hem intentat això, aclarir i facilitar la feina.
Marian Buta, regidor d'Esports i Serveis Socials, indicava que, a més d'endreçar les bases, s'apostava per facilitar la feina a les entitats. En l'àmbit esportiu es reforça el foment de l'esport femení, els projectes d'àmbit municipal i els de competició. Buta anunciava que en les bases específiques es veurien aquestes apostes. Jordi Álvarez, en nom del grup municipal d'Impulsem Olèrdola, assenyalava que les bases eren fruit del treball d'equip i que els resultats es veurien en breu. També assenyalava que les entitats comptaran amb l'assessorament de la tècnica de cultura per presentar les sol·licituds.
Ha sigut una feina juntament amb els tècnics de la casa que han valorat punt per punt i creiem que hi havia coses que es podien millorar, no? I és el que hem fet. A més, tenim l'oportunitat amb la tècnica que s'ha ofert a ajudar les entitats per tal de donar solució quan tenen aquests problemes i intentar arribar que puguin optar a la subvenció màxima i justificant també el màxim, el 75%, que és el que avui podem oferir. Qui més coneix el tema és la tècnica, no? I moltes vegades el que es peca des de les entitats és que quan presenten els projectes igual no ho han ficat en el lloc oportú, no? I aquí, això té el problema que després no tenen la subvenció ajustada al que ells necessitarien. És que hem de presentar moltes factures i hem de fer moltes justificacions. Doncs crec que amb això ho podrem resoldre aquesta problemàtica.
Ingrid Gras, regidora d'Alternativa per Olèrdola, va exposar que el seu grup votava a favor de les bases perquè consideraven que pràcticament tot seguia igual que en els anys anteriors, malgrat els grups que ara estan al govern municipal criticaven les bases quan estaven a l'oposició. En acabar el ple, en una entrevista a la nostra emissora, el portaveu del grup municipal d'Alternativa, Jordi Catassús, incidia en aquesta consideració de no trobar-hi massa diferència respecte a les bases dels anys anteriors.
Per nosaltres, doncs, un cop analitzat els diferents punts d'aquestes bases genèriques, no veiem massa diferència respecte a com venien desenvolupant-se o presentant-se aquestes bases genèriques en anys anteriors. No? Que hi ha millores, com deia la senyora Mascaró? Doncs sí, però d'això es tracta, no? Que cada any, doncs, en base a l'experiència, anem acumulant doncs, noves casuístiques i nous fets i es poden millorar coses, però que són millores molt, molt puntuals. Ella destaca que els regidors d'Alternativa doncs, també tindrem vot. Bé, doncs, endavant. I bé, doncs, si vol, doncs ja li dic aquí, doncs gràcies, però també destaca que l'alternativa tindrem dos, bé, tindrem dos representants a aquesta comissió de seguiment, doncs perquè ens pertoca, perquè ho diu la llei. Tampoc no és una millora que haguem d'aplaudir, simplement és una aplicació de la normativa i ja està.
Durant el ple, en la rèplica, Fina Mascaró, l'alcaldessa assenyalava que era un canvi substancial que l'oposició passi ara a tenir vot. També subratllava que la tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola estarà durant els 20 dies del període de presentació a disposició de les entitats que vulguin que els ajudin. Aquesta col·laboració seria amb cita prèvia i en 2 dies a la setmana.
Una de les novetats, que jo penso que és important, és que durant els 6 anys que hi ha doncs, les bases de la concurrència competitiva, l'oposició només tenia veu en unes reunions que estava doncs, bueno, pràcticament tot decidit. Doncs ara el que fem és donar vot. En el cas d'Alternativa, com que el vot va per ponderació, doncs tindran 2 representants. Em sembla que és una bona cosa, sobretot per posar en evidència la transparència i la manera de fer les coses. Després, una novetat important és que ja hem anunciat que de manera calendaritzada i a més donant hores, durant els 20 dies que dura el termini per presentar ja els projectes per optar a les subvencions, la tècnica estarà presencialment doncs, en els centres cívics per tal d'ajudar, no per fer, sinó per ajudar les entitats a veure què, diguem, com fer la petició, com fer el projecte i, sobretot, moltes vegades explicar que, encara que sembli il·lògic el que vaig a dir, a vegades hi ha entitats que els convé més no demanar la subvenció per després pel que han de justificar. Llavors, un assessorament personalitzat, que és el que busquem, doncs aquest el garantim.
En el ple de dimarts passat també s'aprovava la xifra oficial d'habitants. Estem a prop dels 4.000, en dada oficial, 4.000 habitants. I és que en data d'1 de gener de 2023, el padró recull que a Olèrdola hi residien 3.968 habitants, un 2,11% més que en l'any anterior. El ple també aprovava per unanimitat l'adhesió al pacte d'alcaldies pel clima i l'energia, un acord que suposa assumir el compromís d'elaborar un pla d'acció per l'energia sostenible i pel clima en un termini màxim de 2 anys, segons assenyalava el regidor Jordi Álvarez. El ple també acordava per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, CONGIAC, incorporant un mecanisme més àgil per la incorporació de nous ajuntaments que vulguin formar part del Consorci. En la sessió d'aquest dimarts passat també s'aprovava per unanimitat una rectificació de detall d'un conveni urbanístic de l'any 2014 i el Pla Anual de Control Financer. En propers serveis informatius seguirem ampliant altres continguts tractats en la sessió de ple de dimarts de la setmana passada. En el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts de la setmana passada es va produir una imatge inèdita pel que fa a assistències. La majoria dels regidors del grup d'Alternativa per Olèrdola, 3 de 5, no van assistir-hi al Saló de Sessions. Aquest grup només va comptar amb l'assistència d'Ingrid Gras i de Jordi Catassús. En finalitzar la sessió, en declaracions a l'emissora municipal de ràdio, el portaveu del grup municipal d'Alternativa, Jordi Catassús, confirmava que Juan Francisco Casado i Andrea Serradell no van poder assistir al ple de dimarts per motius personals i familiars. En el cas de Lucas Ramírez, l'absència era per motius professionals. El mateix Ramírez ha confirmat als mitjans de comunicació municipal municipals que les seves absències als plens eren degudes a motius laborals. Amb el de dimarts són ja 3 els plens seguits que no compten amb la presència de Lucas Ramírez. L'exalcalde i cap de llista d'Alternativa per l'Olèrdola tampoc va assistir al ple del 17 d'octubre, sessió durant la qual s'aprovaven les ordenances fiscals pel 2024, i tampoc va ser-hi en el ple del passat 14 de novembre, el de l'aprovació del pressupost municipal pel proper exercici. En declaracions a la nostra emissora, Jordi Catassús manifestava que la tasca de regidor s'ha de compaginar amb la tasca professional i conciliar amb la vida familiar i personal. Això fa que, diu, de vegades sigui inevitable que no es pugui assistir a alguns plens. Catassús considerava que el de dimarts era un ple molt de tràmit en relació a altres plens més rellevants, com els d'aprovació de les ordenances o els pressupostos.
La tasca de regidor s'ha de compaginar amb la tasca professional i amb la tasca personal de vida familiar. I si bé és cert que tots sabem que tenim unes dates que ja ens guardem perquè sabem quan seran els plens, a vegades és inevitable que alguns no puguem assistir pel motiu que sigui. Jo recordo que estant a govern vaig haver de faltar algun ple. En aquest mandat nou ja he faltat a un ple. Crec que ningú no ha de fer res, però ho dic, vaig faltar per una intervenció quirúrgica que em feien aquell dia. I avui, com bé dius, falten 3 companys, un per motius professionals i 2 per motius personals i familiars. Bé, són les casuístiques que a vegades se'ns donen. També és cert que era un tràmit, que era un ple molt, molt de tràmit, i que eren punts que tampoc no requerien massa complexitat, i segurament en un altre ple, que com pugui ser pressupostos o ordenances o qualsevol ple extraordinari que requereixi d'una importància molt rellevant, que no puguem fer un sobreesforç. Repeteixo, no dic que no siguin importants aquests plens com el d'avui, però simplement són de caràcter molt més de tràmit que no pas d'altres.
Preguntat per si Alternativa per l'Olèrdola té intenció de prendre alguna consideració o determinació en cas de continuar les absències als plens de Lucas Ramírez, Catassús responia que això és una feina que haurà de fer Alternativa, sempre amb la consideració que faci primerament la persona afectada en funció del motiu de la seva absència. Catassús convidava a no buscar els treus peus al gat a una cosa, diu, que no en té.
Això és una feina que haurà de fer Alternativa, sempre amb la consideració que faci primerament la persona afectada en funció del motiu de la seva absència. Tampoc no buscaria 3 peus al gat amb una cosa que no en té.
Després de la sessió de constitució del nou Ajuntament, celebrada el 17 de juny, i d'un ple de tràmit per l'elecció dels membres de les meses per les eleccions generals, realitzat el 27 de juny, en aquest 2023 s'han fet 6 plens més, el 14 de juliol, l'1 d'agost, el 26 de setembre, i les 3 sessions que no han comptat amb Lucas Ramírez, el 17 d'octubre, el 14 de novembre i la d'aquest passat dimarts 5 de desembre. Retre un homenatge als arqueòlegs, així resumeix Oriol García Quera el propòsit de Cartago Vetus, la ciutat perduda, la 5a novel·la gràfica dedicada a la història del municipi que realitza aquest prestigiós autor. Editada amb l'impuls de l'Ajuntament d'Olèrdola per l'editorial Dalmau, l'obra es presenta aquest dimecres a Barcelona a les 7 de la tarda a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, i dissabte a les 12 del migdia a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, al Conjunt Monumental, en un acte que comptarà amb les intervencions del propi Oriol García Quera i de Núria Molís, arqueòloga i responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. En acabar la presentació se servirà una copa de cava i es lliuraran gratuïtament exemplars del llibre a tots els assistents, amb la possibilitat de rebre la dedicatòria de l'autor. Oriol García Quera és un dels il·lustradors catalans més reconeguts i tota una referència de rigor i de qualitat com a autor de novel·la gràfica històrica. Amb el propòsit de popularitzar la història del país, ha realitzat obres dedicades al 1714, al Corpus de Sang o a Pompeu Fabra, i ha aportat el seu treball per l'exposició permanent del Museu d'Història de Catalunya. És col·laborador de la revista Sapiens i des de l'any 2015 ha elaborat els còmics dedicats a Olèrdola, Terra de Frontera, Olèrdola 1058, Sassetans entre Roma i Cartago, Carlins 1838, Guerra i Fam, Bruixes 1617, l'any del Diluvi, i ara Cartago Vetus, la ciutat perduda, dins de la col·lecció Tras del Temps de l'editorial Dalmau. A Cartago Vetus, García Quera recrea les recerques fetes a Olèrdola l'any 1776 per Jaume Pasqual, un dels precursors de l'arqueologia a Catalunya, el viatge al jaciment de César August Torres i Eudald Canivell al 1877 i la decisiva estada de Matías Pallarès de l'Institut d'Estudis Catalans al 1921. Tal com resumia el propi García Quera, després de 4 títols, aquest 5è dedicat a Olèrdola és un homenatge als arqueòlegs amb el jaciment i el turó del castell com a paisatges protagonistes.
Després de fer 4 títols em va semblar que era propi fer una mica un homenatge als arqueòlegs, no? Que són aquesta gent que ens dona tanta informació per poder reconstruir la història. I llavors aquesta vegada el protagonista de la història no és un personatge, sinó que és, són les pedres, és Cartago Vetus.
És un mite, Cartago Vetus.
Cartago Vetus és el nom que un geògraf de egipci, en la seva geografia, en els seus llibres que va publicar, Claudi Ptolomeu, anomena aquesta ciutat i n'anomena d'altres. Moltes de les altres que anomena després s'han trobat. Cartago Vetus, doncs, encara hi ha polèmica sobre si s'ha trobat, no s'ha trobat, o és o no és. No? Però el que està clar és que durant molt temps Olèrdola va ser Cartago Vetus.
Un cop elaborats volums dedicats a les èpoques antiga, medieval i moderna i al segle XIX, a Cartago Vetus, la ciutat perduda, García Quera introdueix en la narració 2 salts en el temps que permeten resseguir com ha evolucionat la recerca arqueològica a Olèrdola.
I procurar anar canviant de... Sí, hem fet antiga, medieval, moderna, no? Molt de les bruixes, el dels carlins i ara segle XIX... Llavors, anar saltant d'època també perquè la gent d'Olèrdola pugui anar coneixent una mica què passava al seu municipi en diferents moments. No? En aquest cas és una mica especial perquè dins del Cartago Vetus hi ha un parell de salts en el temps i llavors no només hi ha una època, sinó que n'hi ha 3. Pel mateix preu n'hi ha 3.
Com en els anteriors llibres de la col·lecció, a Cartago Vetus hi ha àgils apartats d'introduccions històriques que permeten al lector apropar-se des del rigor al context que mostra la narració. Un d'aquests apartats també inclou referències al multitudinari aplec que el jaciment va acollir el juny de 1921. La directora editorial de la col·lecció, Anna Grau, indicava que aquests llibres es donen a conèixer als instituts i permeten difondre la història del municipi, tot posar l'accent en que el jaciment d'Olèrdola és un dels llocs destacats del país on més clarament es pot conèixer amb continuïtat l'evolució de la història de Catalunya. Grau subratllava també l'aposta que l'Ajuntament d'Olèrdola fa per la cultura.
La història del municipi dona, el jaciment dona, i a més, doncs, també és una altra de les coses que sempre destaquem en les presentacions, que l'Ajuntament d'Olèrdola és un ajuntament que aposta per la cultura. I això és molt d'agrair en aquest país. Vaja, és una agulla en un paller que hauria de prendre exemple a molts ajuntaments.
La tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, Míriam Molinari, assenyalava la gran qualitat dels treballs de García Quera. També feia notar el paper didàctic dels apartats dedicats a situar l'època en cada narració.
És un títol molt complet, com tots els altres ho ha sigut. A mi, més enllà de la història, de la trama, m'agrada molt que sigui dels títols d'aquest i de tots els altres que hem editat, no? Que hem treballat junts. M'agrada molt la part prèvia de presentació, la de situació, després també en alguns hi ha glossaris, bibliografia, informació que ajuda a situar l'època, que ajuda a entendre-ho, i a mi és un dels elements que a mi m'agrada molt del traç del temps, que situï cronològicament, que ho situï fins i tot, no? Recordo el Terra de Frontera, on situa Olèrdola en el segle X, segle XI, i a mi és una part que m'agrada molt, perquè a més sé que científicament és molt rigorós, i que és això, que a través d'una història que t'enganxa, d'una trama de personatges, no? D'intrigues i d'aventures, a més puguis anar més enllà d'aquest contingut i entendre què passava a aquella època, en aquest territori. A mi, per mi té un punt més que les altres, diguéssim.
Molinari apuntava que des de l'Ajuntament ara es plantegen crear un material pedagògic que faciliti als docents poder treballar aquests còmics amb l'alumnat de secundària.
Sí que de cara al 2024... per tal de treballar i que aquests exemplars que tenim nosaltres en propietat i que els títols es difonguin, Doncs la voluntat és crear un material que pugui acompanyar a docents per tal doncs, de treballar aquests còmics. No sé si aquest en concret o un de genèric, però sí que hi ha la iniciativa doncs, de poder crear materials didàctics pedagògics que acostin aquests títols al sector docent i que, per tant, els puguin incorporar doncs, en horari lectiu, en el seu treball amb l'alumnat. Aquesta és la voluntat i l'activitat més immediata que farem lligat en aquest projecte.
Recordem aquest cinquè volum dedicat a Olèrdola, Cartago Vetus, la ciutat perduda, d'Oriol García Queras, presenta aquest dimecres a les 7 de la tarda a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona i dissabte a les 12 del migdia al Conjunt Monumental d'Olèrdola. Encara queden les darreres places disponibles per poder participar en els tallers creatius florals d'aquest mes de desembre que organitza l'Ateneu Mogenc, el dimarts 19 de desembre, la setmana que ve i l'endemà dimecres dia 20. Els tallers es realitzaran al Centre Cívic La Xarxa de Moja a les 6 de la tarda i seran impartits per Mònica Vilanova, d'Espai Creatiu. Vilanova va ser guardonada com a millor florista MAF el 2018 i es classificava segona l'any 2022. Enguany el taller proposa als participants fer una creació nadalenca molt original utilitzant material natural i decoratiu. La reserva de places es fa per rigorós ordre de sol·licitud. És un taller pensat per un públic adult o infants majors de 10 anys amb interès pel tema. És un taller amb aportació econòmica de 15 euros la inscripció, 20 euros en cas de no ser socis de l'Ateneu, i amb places limitades cal la inscripció prèvia, encara hi ha temps, algunes disponibles, a ateneumogenc@gmail.com. Aquest dissabte, dia 16 de desembre, el Club Rítmic Olèrdola tancarà l'any 2023 amb el Festival de Nadal. L'activitat s'ha programat aquest dissabte, 16 de desembre, a les 7 de la tarda, al local social Rossend Muntaner de Sant Miquel. El festival arriba dies després que es tanqués el diumenge 3 de desembre la temporada de conjunts de tardor de Copa Catalana. Des del club es destaca que les gimnastes han treballat de valent i això s'ha traduït en un bon recull de premis. En la categoria infantil B baixa, mans lliures, el conjunt d'Olèrdola va assolir la segona posició, el trofeu Unió Viladecans i el trofeu Halloween del Club Ballarina. En infantil B baixa masses s'obtenia la segona posició al trofeu Unió Viladecans i van ser primeres al trofeu Halloween i terceres al Campionat de Catalunya. I l'equip sènior B baixa va assolir el tercer lloc del trofeu Unió Viladecans i a la primera fase de Copa Catalana. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.